Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem aquest Info Migdia. Us parla Joan Garcia, amb nom de l'equip d'informatius d'aquesta casa. Tenim una notícia d'última hora d'aquest matí. Hem conegut que la cadena de supermercats Sorlí obrirà 4 establiments a Sant Cugat, els primers de la marca al municipi. S'ubicaran al carrer de Valldoreix, l'avinguda de Cerdanyola, Camp Mates i la Rambla mossèn Jacint Verdaguer de Valldoreix. L'aterratge de Sorlí a Sant Cugat suposa una inversió de 20 milions d'euros i la creació de 108 llocs de feina, segons ha avançat a Cugat Mèdia l'empresa. La primera de les obertures serà a la del carrer de Valldoreix, on Sorlí substitueix Mercadona. Es tracta d'un local de 1.300 metres quadrats de superfície de venda que obrirà portes al mar. Sorlí també farà el relleu al local del Colmado Quiles, a l'avinguda Cerdanyola, amb disponibilitat de 485 metres quadrats. A Camp Mates, la cadena s'implantarà a l'avinguda de Puig de la Rimila, on també estan converses amb l'Ajuntament per obrir un gimnàs Sorlí Esport. Ja de cara al 2025, es preveu l'obertura d'establiment de Valldoreix a la Rambla mossèn Jacint Verdaguer 41-51 i amb 600 metres quadrats. Sorlí és una empresa familiar catalana. Es va fundar el 1923 al barri del Poble Nou amb una botiga de queviures. Actualment compta amb més de 2.000 treballadors. Aquesta és una de les notícies destacades d'aquest dimecres 31 de gener, a punt d'acabar aquest mes, i també hi ha més novetats, com per exemple que l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura estima que un terç del menjar que es produeix en el món per al consum humà acaba a les escombraries. En aquest context, el Consell de Ministres va aprovar el 9 de gener un nou projecte de llei de lluita contra el malbaratament alimentari que contempla sancions de fins a 500.000 euros i un catàleg de bones pràctiques. Segons càlculs oficials, durant el 2020 es van llançar 1.364 milions de quilos d'aliments a les xarxes espanyoles, una mitjana de 31 quilos per persona. Més enllà de la llei, Sant Cugat ja ha impulsat diverses iniciatives per evitar que es tiri el menjar. I a continuació, doncs, donem detalls d'aquestes iniciatives. Per exemple, productors de quilòmetre zero a la finca de Camp Montmany, a Collserola, i treballa la cooperativa L'Ortiga amb un projecte productiu d'horta ecològica. Situada al primer esglaó del camí de l'aliment, des que es produeix fins que es consumeix, L'Ortiga va néixer precisament com un model de proximitat que acabés amb el malbaratament, com explica el responsable tècnic de producció agrària de la cooperativa, Sergi Turc. Depenent de la tipologia del producte, el venen a un tipus de client o un altre. Si tenim cultius, com diu ell, que no han acabat de funcionar, treballem amb espigoladors. Per altra banda, també hi ha un excedent de producció que ho donen directament a Càritas. Reaprofitar el menjar de les escoles i supermercats, això ho fa la xarxa de recuperació d'aliments. És una iniciativa que va néixer fa un any de la mà de l'Assemblea del Clima, tot i que ja en fa dos que els seus membres van organitzar per reaprofitar menjar d'un comerç de l'avinguda de Cerdanyola. També té un conveni amb el Veritas, qui cada dilluns els lliura el menjar que els ha sobrat, i participar en el projecte Recuperem. Sens dubte, una mona molt bona iniciativa. També és moment de parlar d'un altre projecte que participa el Gilgal Solidari. En el seu cas, recullen menjar de l'escola Collserola. Al mes ofereixen uns 150 menús. Escoltem Rebeca Galán.
Que aquí a Sant Cugat, que hi hagi aquestes alternatives, aquests projectes, jo crec que ens dona també un punt de qualitat en quant a la responsabilitat que tenim com a ciutadans del món ja, d'aquest un punt d'aquest món, doncs tinguem cura i siguem equilibrats i aprofitem les coses que tenim.
També hem parlat amb d'altres veus autoritzades en aquest tema. Per exemple, el Gremi de Restauradors de Sant Cugat, que veu amb bons ulls l'arribada de la llei per lluitar contra el malbaratament alimentari. Ell és Antoni Soriano, president d'aquest gremi.
I el que passa és que el compte endarrere és que el temps s'acaba. Vull dir que no sé si arribarem a temps de totes les coses que s'han fet malament regenerar-les, però bueno, quan abans comencem a una sèrie de praxis que siguin positives, millor.
Més notícies. L'empresa santcugatenca Fractus fa un pas endavant en l'avenç tecnològic dels dispositius mèdics. La tecnologia que va inventar les antenes internes en dispositius mòbils, ha fet el salt al món mèdic després d'expandir el seu programa de llicència de dispositius com marcapassos o desfibriladors, entre d'altres. Una tecnologia sense fils que Fractus tenia patentada ja en el 2005, però que fins ara l'avenç de les empreses tecnològiques no havia permès que s'apliqués en el sector mèdic. Amb això, des de Fractus expliquen a Quad Media que la implementació de les llicències permetrà agilitzar la feina del personal mèdic i reduir les esperes entre els pacients. Així ho explica Marta Barba.
No, no, la tecnologia, tu pensa que nosaltres la tenim patentada des del 2005. El que passa que, fixa't, a quin any estem, el 2024, i llavors el que passa és que, per això ens diem pioners, no? Perquè bueno, tenim un equip de científics, d'investigadors, que s'avancen moltíssim a lo que és el futur, no? I comencen a imaginar aplicacions.
La política també té cabuda en aquest espai, en aquest Info Migdia, per parlar de Vox, que demana alguns grups municipals que condemnin l'intent d'assassinat que va patir el fundador de la seva formació, exlíder del PP a Catalunya, Aleix Vidal Quadras. El partit porta al ple municipal de febrer una moció en què demana aquesta condemna per al que considera un atemptat, després que l'exdirigent rebés un tret a la cara el novembre passat a Madrid. A més, el grup municipal també proposa la posada en marxa d'un pla d'urgència per arranjar les voreres malmeses a Sant Cugat. Més informacions. Les famílies d'alumnes reclamen mesures més contundents per regular l'ús del mòbil a les aules i asseguren que el document que ha aprovat aquest dimarts el govern només confirma el que ja s'està fent. Reclamen al Departament d'Educació que no delegui als centres la responsabilitat de prohibir els mòbils a secundària i que treballi per donar resposta a un problema que no es resol només amb les mesures aprovades per reduir al mínim la presència d'aquests dispositius a les escoles i instituts. Moment d'escoltar una veu autoritzada. En aquest cas és Héctor Verdú.
El que sí que pot fer és crear espais on no s'assumeix que es pot tenir mòbil. I els instituts haurien de ser espais, que és on els adolescents passen la major part del dia, haurien de ser espais lliures de mòbil. I no n'hi ha prou amb fer que no el puguin treure i que el puguin portar a la motxilla, perquè ja està demostrat que els adolescents, bueno, se les munten per poder-lo fer anar, no?
Per cert, Héctor Verdú és el president de la plataforma Reconecta Sant Cugat, que va néixer el novembre precisament per posar sobre la taula la necessitat que els infants de 12 anys tinguin mòbil i avaluar la mesura del govern. Ja l'hem escoltat. I continuem endavant amb més informacions. Ara us hem de parlar de l'escola Ágora Sant Cugat International School i Fundació Emalaikat organitzen des d'aquest dimarts i fins divendres el 12è Globe Educate International Music Festival, en què participen més de 200 estudiants de 23 col·legis Global Educate de tot el món. El pla fort d'aquesta iniciativa és el concert benèfic Heal the World, aquest divendres a 11:45 del matí al Teatre Auditori. S'hi podrà veure l'orquestra i el cor escolar més gran, atenció, d'Europa. I més qüestions relacionades amb l'educació, perquè el Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a usos educatius a secundària. Així consta el document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest dimarts el govern. El text estableix que no està permès l'ús del mòbil a infantil i primària, afegeix que a secundària tampoc ho està en caràcter general, però sí per a usos educatius específics, autoritzats, si així ho decideix el centre. I ara és moment de la crònica esportiva. Com sempre, arriba aquesta sintonia. I parlem de notícies que han arribat a la redacció aquest matí d'esports. Començarem parlant del sorteig de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoqueierba. S'ha celebrat aquest matí a Benalmàdena, a Màlaga, i ja tenim emparellaments de quarts de final amb representació santcuatenca. El júnior femení s'enfrontarà al Sanse Complutense. Què diu el seu tècnic, en Guille Carnicer, sobre aquest emparellament?
Bé, la Complo és un equip que si bé és cert que en els últims dos anys no ha sigut tan competitiu, almenys no ha estat en els primers llocs de la Lliga, és un equip de màxima complexitat. De fet, nosaltres l'any passat va ser l'únic equip el que no vam poder guanyar en tot l'any. Aquella derrota va suposar el no guanyar la Lliga regular.
Si el júnior guanyés aquests quarts de final, a semifinal s'enfrontaria al vencedor del Polo Egara. I pel que fa a l'equip masculí, el conjunt d'Oriol Torres s'enfrontarà al Polo, líder invicte a la divisió d'honor. Content amb el sorteig, Oriol Torres?
Així que, bé, contents, i mira, tu, si passem, doncs tenim un cruce a priori una mica més assequible perquè esquivem el Club de Campo Atlètic i Egara, que són els que són importants també d'esquivar amb un partit ja sobre les cames. Vull dir que, bueno, contents, al final sabem que serà molt difícil perquè són els actuals líders.
Si els santcoatencs superen en aquests quarts de final a Polo, s'enfrontaria al vencedor del Tennis Club Deportiu Terrassa. I no deixem les TIC perquè ja coneixem el nou tècnic del Solideo Patiu Club Santcoat femení d'hoquei lliga màxima categoria estatal. És el Borja Ferrer. Substitueix en el càrrec a Beto Borregan. Un equip, el santcoatenc, que està a 3 punts del descens i que aquest dissabte, a partir de 1:30, veurà el debut del nou inquilí a la banqueta vermell i negre. Serà a Vilassana, a la pista del tercer classificat. I per acabar, us parlem de la victòria important d'ahir al vespre del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, que s'imposava als Sant Vicenç dels Horts per 27-29. D'aquesta manera, el conjunt de Danyereño és segon en solitari, a 3 punts de la Roca, i ja estan pendents de la propera jornada de Lliga. Aquest dissabte, a partir de 7:45 del vespre, visiten la pista el Sant Esteve Sarrovires, que ara mateix és setè classificat i que encadena 4 victòries consecutives. Fins aquí el que ha estat aquest Info Migdia. Nosaltres tornem puntualment a la informació a les diferents xarxes socials, també a cugat.cat i en els diferents butlletins horaris. Que acabin de passar un molt bon dimecres i també una molt bona setmana. Us ha parlat Joan Garcia en nom de la redacció d'esports de Cugat Mèdia. Que vagi tot molt bé, adeu-siau i gràcies un cop més per la vostra confiança.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Sant Cugat va registrar 2.442 donacions al Banc de Sang i Teixits el 2023, el que representa un 32% més que l'any anterior. L'augment també s'ha produït en les donacions de plasma, que han crescut de les 112 del 2022 a les 138 del 2023. En el rànquing de donacions al Vallès Occidental, el municipi se situa en quarta posició, només per darrere de Terrassa, Sabadell i Cerdanyola. En l'àmbit comarcal, les donacions s'han incrementat molt lleugerament fins a arribar a les 26.242. Només un 0,1% més. Les dues capitals comarcals lideren el nombre de donacions, al Vallès, amb una aportació molt destacada de Terrassa. Amb 9.429 donacions, el municipi terrassenc representa més del 35% de les donacions totals i supera per més del doble les aportacions de la segona capital, de Sabadell, que va fer 4.250 donacions. Al podi, com us explicàvem, el completa Cerdanyola amb 2.607 donacions. Tot i l'increment de donacions a Sant Cugat i altres municipis, com Cerdanyola, on ha pujat més d'un 81%, el nombre d'aportacions al Vallès Occidental es manté gairebé idèntic al del 2022 i només creix en 30 donacions. A més dels increments a Sant Cugat i a Cerdanyola, destaquen sobretot el de Polinyà, amb més d'un 182% respecte al del 2022, i el de Badia del Vallès, on les donacions creixen un 24%. Per contra, aquests increments s'han vist compensats per la baixada de donacions a Santa Perpètua de Mogoda, on cauen un 25%, a Vacarisses, on el descens és del 31%, i a Barberà del Vallès, on la caiguda és del 33%. I enguany, la Marató de Donants de Sang de Catalunya va arrencar l'11 de gener i es va allargar fins al dia 19, sota el lema "Fer-ho entre tots és molt nostre". El repte era arribar a les 10.000 donacions en una setmana a tot Catalunya i poder remuntar les reserves de sang afectades, com cada any, per les festes de Nadal. Enguany, s'hi han quedat molt a prop i han superat les 9.500 donacions. A banda dels principals hospitals, la iniciativa ha comptat amb més de 60 col·lectes repartides arreu del territori. Aquest 2024, però Sant Cugat no ha format part d'aquest circuit. Recordin, com sempre, que poden consultar al web del Banc de Sang i Teixits la propera donació a Sant Cugat del Vallès. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Hola, què tal? Soc en Roger dels Land of Coconuts i bé, la nostra recomanació és Veritat, que és el nou àlbum que acabem de llançar i ja està disponible a les diferents xarxes socials. Land of Coconuts la formem 5 persones, que és el Francesc Cerdà, que toca el baix, el Miquel Jané, que toca els teclats i els sintetitzadors, el Toni López, que és el bateria, el Marc Sánchez, que és el guitarra solista, i jo mateix, que toco la guitarra i soc la veu del cantant. A més, col·labora amb nosaltres la Irina Prieto en aquest últim disc, la qual canta algunes cançons. Com deia, Veritats és el nostre darrer àlbum, és el tercer, i el 2015 vam treure el primer àlbum, que titulat Mondays Tales, juntament amb el single Silenci. I el 2018 vam llançar Playtime, que és el nostre segon àlbum, no? I també vam treure el single Les Hores. Veritats, que és aquest disc que estem llançant ara mateix, conté 8 temes cantats íntegrament en català i suposa, doncs, un aprofundiment en el so de la banda. I explorem terrenys electrònics, però sense perdre la contundència en les guitarres, no? Que és un dels nostres segells. Les cançons de Veritat tracten de temes diversos i d'actualitat que ens afecten a tots, no? A tots i a totes, i com és la violència masclista, les sensacions de soledat i aïllament, la construcció del propi futur i les relacions personals, etc. I finalment, dir-vos que el concert de presentació el farem el 18 de juny a la sala Almodóvar de Barcelona, i esperem que hi vingui molta gent perquè tenim moltes ganes de tornar als escenaris i ens fa molta il·lusió. Vinga, ens veiem, adeu!
Música a Ràdio Sant Cugat.
Me.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Ets tan estranya, però et conec tan bé. No sé què tens, fas tan bona olor. Ets la millor flor del balcó. Un dia assolellat,
la música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
My name on the body, but obviously the man holding her hand isn't me. Oh. La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Dos quarts de tres.